Radio Vilafranca. Al Penedès en xarxa avui us acostem una història fascinant de com la curiositat d'un infant, mantinguda durant els anys, ha portat a localitzar finalment el lloc on podrien estar les restes d'un familiar mort al front d'Aragó durant la Guerra Civil. Aquell nen, ara ja tot un home, és en Josep Ventura Via. I amb ell hi parla el nostre company de Canal 20, Raimon de Cara.
Així és, Sílvia, podem conversar amb Josep Ventura Via. Molt bon dia, Josep.
Hola, bon dia, Raimon.
El Josep ha estat, podríem dir, aquest element motor, l'espurna d'una recerca que està a punt d'acabar amb la localització de les restes d'un dels seus besoncle, en Sebastià Via Alsina. I tot, Josep, va començar amb aquesta curiositat que apuntava ara la Sílvia, no? Amb la troballa d'un tresor documental que contenia una capsa de sabates que vas trobar a casa, no?
Sí, sembla així de pel·lícula, però va ser així realitat. A casa vivíem tot, la típica casa de poble, que viuen els avis, els cosins, els tiets i això. I amb el meu cosí, allà amb un altell d'aquests on hi guarden tots els trastos, volíem muntar un escalèstric i trobem aquesta caixa. I jo l'obro i veig unes cartes, unes fotos, i sí que havia sentit a parlar a casa de la guerra i que l'avi havia perdut un germà, però com a bon tema tabú que és aquest, doncs no se'n parlava. Jo automàticament, amb aquella incredulitat d'un nen, vaig allà amb l'avi i li dic: mira, avi, mira què he trobat. Jo com il·lusionat, no? I automàticament ell li canvia la cara, comença a plorar i s'enfada: què fas amb això? Això és meu. I m'ho pren de les mans, se'n va cap al contenidor de brossa i ho tira tot allà. I jo em vaig amagar i quan va marxar ell vaig entrar dintre el contenidor, ho vaig recollir tot i dic: bueno, no sé quan serà, però jo sé que això, aquest dolor que he vist aquí, no sé, em va cridar una curiositat que volia descobrir què passava allà, per què havia hagut aquella reacció.
I aquella escena, quan passa? Quants anys tenies?
Doncs entre 10 i 15 anys, això va ser als anys 90.
Sí. I passa llavors un any i va ser del tot per tu rellevant que comprovessis que el nom del teu besoncle apareixia en un llibre, el llibre Tots els noms, que recollia la relació de persones del Penedès que van morir durant la Guerra Civil. Aquí va ser un altre moment decisiu també de la teva recerca.
Sí, va ser... El meu avi es mor l'any 2008 i devia ser allà un parell d'anys després, per allà el 2010, més o menys. No recordo, estava a la llibreria Cuscó esperant per fer una fotocòpia i vaig veure el llibre aquest de Tots els noms. Dic: hòstia, dic, a veure. Mentre m'esperava, el vaig obrir, està ordenat per municipis, busco carrer, o sigui, Olèrdola, i no el trobo. I després vaig pensar: carai, dic, que som del carrer Pere Pau. Vaig buscar per municipi de Vilafranca i allà el vaig trobar. Sebastià Via Alsina. Ostres, aleshores vaig dir: bueno, ara... aquella flama es va despertar i vam començar, bueno, doncs, primer és d'ubicar, vaig començar per transcriure les cartes, veure què parlava, de qui parlava, amb qui va marxar, a on estaven, ubicar el lloc, no? I després, automàticament, el següent pas va ser intentar parlar amb el professor d'història de l'institut, que m'expliqués de la Guerra Civil, què significava, perquè un agent de Vilafranca estava a la guerra i a partir d'aquí va començar tot.
I al final arribeu a trobar la localització a Terol, a Vivel del Río Martín. Com arribeu a situar, doncs, la possible localització de les restes de milicians penedesencs, incloent el teu avi, que de Sant Pere Molanta, en el carrer Pere Pau, però molt, molt, molt vinculat a Sant Pere Molanta i altres penedesencs. Com arribeu a aquesta localització a Terol, a Vivel del Río Martín?
Doncs mira, això va ser el Ramon Arnabat i l'Ernesto González, els dos professors, em van dir: has de començar per anar al jutjat de primera instància a Vilafranca o a l'arxiu comarcal i veure si hi ha registrada la seva mort. Un cop vaig anar als jutjats, allà vaig trobar que s'hi havia inscrit la seva mort, que posava la ubicació que era Vivel del Río Martín, que havia estat el dia 19 de febrer del 37 entre les 4 i les 5 de la tarda, hi havia tres testimonis que certificaven la mort i que el cos es restava en terreny facciós. Reinfecció significa que quan hi ha l'avenç d'un exèrcit i el cos queda en el terreny, diguem, de l'enemic, doncs queda per allà. Si tens sort, el posen en una fossa i si no, doncs pot arribar a quedar dispers per tot el territori. I aquesta va ser la primera notícia del lloc on estava i vam començar a anar a aquest poble a fer diverses visites, a veure què era allà, a veure si podíem parlar amb la gent del poble, testimonis orals, que ens expliquessin com havien viscut allà ells la guerra.
I ara quin és el pas següent, Josep?
A veure, tot això, després ens fem preguntes, no? Contactem amb la Direcció General de la Memòria de l'Aragó. Allà ens expliquen que tenen ells registrats un mapa de fosses des dels Pirineus fins el que és a Terol, que era tot el front d'Aragó. Allà podem veure que tot el front estava defensat a la banda republicana per columnes de milicians voluntaris. Just en aquell punt, a Vivell del Riu Martín, es trobava la columna Macià Companys. Aleshores, un dels dubtes inicials va ser aquest. A veure, si ells es trobaven a la zona d'Azaila Belchite, com pot ser que morin al cap a uns 90 quilòmetres o 100 quilòmetres de distància? I és perquè durant aquells dies, amb aquells combats, la columna Macià Companys es veu sorpresa per aquest atac franquista, demanen reforços, ells baixen allà i bueno, no, allà moren. No sabem encara què va passar aquell dia. Estem en procés de documentar-nos a través dels documents militars que es troben a Àvila. Però, clar, diem, si ells es van morir allà, els de la columna Macià Companys segurament també. I és quan, aleshores, topem amb el treball del Gonzalo Berger, que li va encarregar al Departament de Justícia de Drets i Memòria de la Generalitat, li va encarregar un treball que registrés el desplegament i les unitats militars republicanes i fosses de tot el front d'Aragó. I és aquí quan, a través del seu treball, podem veure que no només hi ha els quatre milicians d'aquí al Penedès, sinó que tenim una relació de noms d'unes 30 persones. I ara estem en aquest procés. Si va trasbalsar a la gent del Penedès, més ho va fer a la gent de Valls. En aquest llistat tenim que en aquell mateix dia van desaparèixer uns 17 milicians de Valls. Tenim unes cròniques de l'època, de l'alcalde de l'època, dels mitjans de comunicació de Valls d'aquella època, de que va consternar tota la població de Valls perquè perdre en un sol dia 17 dels seus joves doncs va ser una cosa bastant forta. I ara estem en aquest procés d'intentar localitzar famílies d'aquests milicians morts perquè un cop, ara estem en aquests tràmits d'intentar obrir la fossa, i clar, trobarem cossos, el més segur. No, jo no sé si trobaré el familiar que a mi em correspon, el Sebastià, però segurament en trobarem d'altres i la gràcia seria que... I el sentit de tot això és poder dignificar tots aquests morts i tota aquesta gent que doncs, va perdre la vida per uns ideals i que van quedar allà completament oblidats.
Juntament amb el teu besoncle, en Sebastià Via Alzina, i altres penedesencs, les restes d'altres penedesencs, heu fet especialment la crida per familiars de l'Isidre Lecera Margalet, de Santa Margarida i els Monjos, i els vilafranquins Ramon Andreu Mòdul i Aureli Martínez López.
Exacte. Estem en aquest procés. Creiem que els dels Monjos ja els tenim localitzats. Hem de contactar amb la família si és que encara no... Perquè ens repartim una mica la feina i si potser Ramon ja ha contactat amb ells. I si no, doncs d'aquí ja sentirà la notícia. Bé, si és aquest treball d'intentar buscar els arxius, demanem l'ajuda dels ajuntaments, que bueno, per la llei de protecció de dades moltes vegades et trobes amb dificultats, no? per accedir a noms i cognoms. Però bueno, poquet a poquet sí que al final arribes a tenir èxit. Per exemple, Ramon Andreu Mòdul, tenim ja la certesa de que tota la branca política que li queda, tota la branca familiar, és política, la que queda aquí a Vilafranca. Per tant, un anàlisi d'ADN no es donarà resultats. Hem d'anar a Torres de Segre a veure si trobem algú més que quedi. Però bueno, granet a granet, de sorra, anar picant pedra i alguna cosa sortirà.
Perquè clar, en tota aquesta tasca de localització, aquesta recerca pacient, és imprescindible utilitzar el banc d'ADN.
Sí, són els passos que se segueix des de la Generalitat de Catalunya. Primer de tot, s'ha d'inscriure els noms i cognoms del milicià, bueno, de la persona que va morir, això ho registra la família, i després s'envien a casa unes mostres, tipus un frotis bucal, tipus la prova del coronavirus, però com des de pel nas es fa a la boca, i això s'envia a la Universitat de Barcelona, ells fan les proves i es registra. Aleshores, quan s'aixeca una fossa, es creuen dades i les dades coincidents doncs, fan que tu puguis certificar que aquell cos pertany a tu. Prèviament, abans d'obrir una fossa, es fa un anàlisi amb un georradar i amb detector de metalls per poder delimitar exactament el perímetre de la fossa i poder pressupostar els treballs, no? Perquè no és el mateix una fossa de dos o tres cossos o d'un que el de 15. I la realitat és que fins que tu no obres una fossa no saps què et trobaràs. I ara estem en aquest procés d'aquest mes d'octubre. Segurament ja podrem tenir clara la geolocalització de la fossa, perquè hem estat allà amb el propietari dels camps. Ens ha dit, bueno, està més o menys aquí. Tots sabem els del poble que es va enterrar aquí, però 5 metres amunt, 10 metres avall, a vegades pot fer que no la trobis. I ara estem en aquest procés.
I es podrà obrir la fossa? Disposareu dels mitjans, l'autorització, els recursos?
Estem intentant, primer de tot, a través del govern d'Aragó, seguir tots els passos que se segueixen habitualment. Un cop tinguem ja aquesta geolocalització exacta de la fossa, a partir d'aquí serà intentar, perquè estem parlant de que si una fossa de 20 cossos pugui pujar un import bastant elevat. Aleshores, intentarem buscar la col·laboració entre administracions, si més no, un petit canal de comunicació i a veure si podem acabar traient recursos d'alguna manera i si no haurem de seguir els passos que marca el Ministeri de Justícia de l'Estat espanyol, que és fer la sol·licitud i demanar l'import pel qual nosaltres pensem que els cossos que podem trobar allà.
Josep, has fet una crida a que, tot i les dificultats que la gent que busca, les persones de la nostra comarca, que busquen les restes dels seus familiars, no abandonin, que no defalleixin.
No, exacte, perquè és el que vaig comentar. Aquest tema el treus a qualsevol sobretaula i tothom, tu rasques una miqueta, qualsevol família, tothom té allò allà guardadet, aquell petit trauma que va veure dels avis, dels tiets, i jo entenc la dificultat que hi ha, perquè quan tu inicies aquest procés no saps a quins arxius, no saps a quins arxius anar, no saps quins documents has de consultar, un tràmit d'anar als jutjats, la gent no hi està habituada. Per això nosaltres tenim un doble objectiu, no? Fer difusió per a veure si trobem famílies, perquè ha passat que a través de fer difusió alguna família ha contactat amb nosaltres, li hem donat alguns contactes de la zona de Vivel del Río i han aconseguit exhumar un cadàver i ha tornat, una gent de Caldes de Montbui. Fer difusió per trobar aquest llistat de gent que tenim. I després, que la gent no es desanimi, que la gent vegi, que els serveixi com a referència de que una persona qualsevol, amb paciència i constància, i segurament trobarà ajuda de qualsevol persona que li demani, acabarà traient més informació del que té a dia d'avui. Com a mínim això.
I Josep, suposo que quan revisites aquell moment del teu passat, de la teva infantesa, quan trobes la capsa de sabates amb tot aquest material, li portes al teu avi i això, revisites, recordes com va reaccionar. No sé si ara entens aquell rebuig, aquella reacció i l'ordre de llançar, de no mantenir aquells records, de desfer-se de les cartes del teu besoncle. No sé si revisitant això T'ho expliques d'alguna manera. Quina interpretació li dones a la reacció del teu avi que no volia parlar-ne?
Mira, ho has dit molt bé, és al final fas com interpretacions de tota la informació, de parlant amb gent del poble, la família al final també no t'han explicat moltes coses també perquè no les has preguntades. I al final et montes tu un argument, t'intentes situar en aquell context com vivien i clar, quan una família no està polititzada i et marxa un fill a la guerra, quan no va ser cridat per la seva lleva, sinó que hi va anar com a voluntari, que van ser dels primers, en un context que el de quatre fills que tenia el meu besavi, dos eren noies i dos eren nois. Els nois havien de treballar la terra. El germà gran és el que marxa, el Sebastià era el germà gran, marxa a la guerra. Es queden amb una persona que no podia treballar la terra. Això significa que ja costarà més que el menjar arribi a casa. I per ell sempre va ser un sentiment de que s'anava a suïcidar directament. No ho van entendre mai. I a més, que amb la sensació de que l'havien convençut els amics del poble, que els que eren més combatius i els que havien estat més vinculats políticament amb la causa de la revolució social, doncs havien estat ells els causants, no? O si més no, la família els havia fet culpables amb aquesta gent. I aquests són els que tornen del front i tornen vius. Aleshores, això costa de digerir i en un context de repressió del franquisme que no pots passar un procés de dol de forma que l'entenem ara, no? Amb suport psicològic o de manera que sigui, doncs, bueno, es pren el silenci com a solució.
Josep, hem parlat molt de com va morir el teu besoncle, en Sebastià Via Alsina, però m'agradaria que ens expliquessis, si tens dades, si ens pots aprofundir també en el perfil de com va viure el Sebastià Via Alsina. Hem parlat de l'amor, però suposo que també hem de subratllar la vida que va segar la Guerra Civil, aquests milicians voluntaris que segurament com el teu besoncle, en Sebastià Via, també expressen aquesta voluntat de fer front al feixisme. Què coneixes de la vida d'en Sebastià Via Alsina?
Coneixem poca cosa. Ell era pagès, treballava la terra, treballava la vinya, segurament tindrien algun camp de sembrat, de cereal, i sé que quan hi ha el conflicte de la Guerra Civil, a Sant Pere Molanta hi havia un comitè, sé que estaven bastant vinculats amb aquesta idea de la revolució social, i que en aquest context de reclamació de drets, de demandes per part de la pagesia, doncs, i segurament també per aquesta falta d'horitzó, de futur, veient aquell moment com poder anar a l'aventura, doncs tot això els empeny a anar cap al front, no? Però no tenim més informació, són al final idees que jo m'he format en base a llegir les cartes. Ell sí que narra com vivien al front, però al final tampoc pots prendre-ho com una referència molt clara, perquè les cartes no deixen de ser propaganda, no? No vol que la gent de casa pateixi, no explica que menja molt bé, que no passa amb fred, que canten, però ja sabem tots el que van arribar a patir, i a més allà a Terol, que van arribar a hiverns de 15 graus sota zero.
I per tu personalment, què ha suposat tota aquesta recerca, implicar-t'hi tant?
Per mi, doncs, al final trobar respostes. Jo sempre dic que probablement no trobem el cos, és una possibilitat, és probable. En trobarem d'altres, però tot aquest procés a mi ja em reconforta, perquè hem pogut parlar-ho a casa, la meva mare, que era el seu oncle, la meva tieta, el meu tiet, tots n'hem pogut parlar, han trobat respostes, que jo els he explicat què va passar, i jo he descobert un procés que desconeixia, que era com poder arribar a trobar el cos d'una persona que ha desaparegut en un conflicte bèl·lic i inclús a poder aixecar una fossa, i encara el que ens espera. a poder establir una relació amb els veïns de Vivel del Río, que hi he anat 6 o 7 vegades. Ens coneixem, ja em veuen de lluny, m'aixequen la mà. I són gent que políticament pensen, estan a les antípodes del que penso jo, però quan veuen que és un tema familiar i és un tema de sentit comú, totes les diferències se'n van i es genera una complicitat i una estima que és que allà tots ens veiem amb els mateixos ulls.
Doncs avui ens volíem apropar aquesta vivència, aquesta història tan potent, fascinant, que ens acosta en Josep Ventura Via. Moltes gràcies per comentar-ho, que tingueu sort, que continueu amb aquesta persistència a l'hora de trobar les restes del teu besoncle, en Sebastià Via Alsina, i d'aquests paradesencs morts al front d'Aragó. Gràcies per explicar-ho, Josep, i que vagi molt bé. Una forta abraçada.
Moltes gràcies, Raimon.
És un cant a la pau, a no permetre que fronteres, religions o ambicions separin les persones d'allò que és essencial, la germanor entre tots els éssers humans. Imagine de John Lennon ens serveix per acomiadar aquesta entrevista i encaminar-nos cap al flaix informatiu.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:15. Fem un breu repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Alternativa per l'Arbós denuncia que l'escola Bressol Minyons s'ha iniciat el curs sense el professorat necessari. Alternativa per l'Arbós denuncia que l'escola Bressol Minyons ha iniciat el curs sense el professorat necessari per complir amb les ràtios mínimes establertes pel Departament d'Educació. Segons la formació política, aquesta situació constitueix una greu irregularitat que afecta directament els drets dels infants i les condicions laborals de les educadores i també posa de manifest una manca de planificació que, malauradament, s'ha convertit en una constant en el funcionament del govern municipal. La solució improvisada ha estat per modificar el període d'adaptació dels nadons i traslladar-lo a la tarda. Moltes famílies, però, ja s'havien organitzat de fa setmanes demanant dies de festa i adaptant horaris laborals per poder acompanyar els seus fills i filles en aquest moment tan important. Aquesta manca de previsió ha tingut conseqüències molt greus en l'inici de curs, segons la formació política. Per aquest motiu, Alternativa posarà en coneixement del Departament d'Educació aquesta situació irregular, diu, i es reclamarà l'assumpció de responsabilitats per part del govern municipal. Reventós Codorniu creix un 13% amb un benefici de 44 milions d'euros l'últim any. Reventós Codorniu ha tancat l'exercici anual que va des de juliol del 2024 al juny del 2025 amb un benefici rècord de 44 milions d'euros amb beneficis abans d'interessos, impostos i amortitzacions. El grup vinícola creix un 13% respecte a l'any passat, segons ha detallat el seu CEO, Sergio Fuster, que ha destacat els registres històrics en la línia d'assolir els 50 milions l'any que ve. Pel que fa a l'afectació dels aranzels als Estats Units, s'ha lamentat que la manca de concreció inicial va frenar les vendes i ha augurat que el 15% d'impostos vigent ara pot fer caure la distribució nord-americana fins a un 10%. D'altra banda, respecte al procés de venda del 68% de les accions per part de Carlyle, ha assegurat que es desencallarà en qüestió de mesos. Us parlem ara de l'acte de celebració dissabte del 40è aniversari de la colla Amics del Drac 1985 de Sant Martí Sarroca. La celebració de les 4 dècades d'existència de la colla es viurà al Parc de la Pau durant tot el dia. A les 11:40 hi haurà la plantada de bèsties i a les 12 un vermut amb bingo musical. A 2:45 es començarà a servir un dinar popular i a les 5 de la tarda s'oferiran activitats infantils per donar pas a una exhibició de balls populars. A 6:45 tornaran les activitats infantils i a partir de les 8 es programen dues cercaviles seguides, una de balls sense foc i a 9:45 una cercavila amb foc. L'activitat finalitzarà amb les exhibicions de lluïment. I el cicle Paraules als claustres porta l'espectacle de titelles amb pito sense por de la companyia Microtrup al claustre Sant Francesc. Aquest diumenge, a les 12, al claustre Sant Francesc de Vilafranca, el cicle Paraules als claustres proposa una nova cita adreçada al públic familiar amb l'espectacle de titelles amb pito sense por, a càrrec de la companyia Microtrup. L'entrada és gratuïta i l'espectacle està recomanat per a infants a partir de 5 anys. Inspirat en la tradició del Puccinelli català i en personatges clàssics com el Perico o Titella, en Pitu és un noi que sembla no tenir por de res. En aquesta nova producció, el personatge viatja envoltat de figures emblemàtiques de l'univers titellaire, el dimoni, la mort, el guàrdia i altres personatges populars. Al seu costat coneixerem l'Atzeries, un dimoni poruc i trapella, i la Caputxeta tota mena, eixerida i valenta. Junts viuran un recorregut ple de rondalles i llegendes amb la guia del folclorista Joan Amades, que fa de mestre de cerimònies. Amb una durada de 40 minuts, l'espectacle és una oportunitat per gaudir en família del món màgic dels titelles, la tradició oral i l'humor.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts tocats de 11:15. Aquest divendres, la gent del detall és musical. Comencem a Ràdio Vilafranca, recomanant una estrena, el Vilaurbana Fest, el nou festival de música urbana en català que tindrà lloc el proper 27 de setembre. Saludem els seus impulsors que han vingut a explicar-lo. Abel Cruces, Oriol Calmet, bon dia a tots dos.
Hola, bon dia.
Dissabte de la setmana vinent voleu convertir la nau, aquest equipament jove per excel·lència, en l'epicentre de la música urbana en català. Expliqueu-nos com sorgeix, com arrenca aquesta idea i el camí que heu recorregut, que segur que haurà estat llarg i complex fins a poder presentar el festival.
Curt no ha sigut, Però si vols començar, perquè aquí ja li deixo més a l'Oriol de com va començar tot, que és un projecte que té ell, així que...
Bueno, a veure, el projecte neix una mica de la mà amb la nau, perquè nosaltres vam demanar de fer un concert a l'Ostro CL i Laia, que són els... un dels grups que toquen allà. I parlant-ho amb la gent de la nau, vam dir, hosti, però podríem fer alguna cosa per portar més gent, ja que faríem dissabte a la nit i tal. I al final ens vam anar engrescant, i va sortir el tema de, hosti, doncs convidem més gent del Penedès, però també de Catalunya, que es faci música urbana en català. I al final, doncs, se'ns va anar fent més gran cada vegada més i estem molt contents de com ha quedat tant el cartell del festival com de tot plegat, no? De totes les coses que vindran, perquè tindrem, doncs, això, música urbana, hi haurà begudes, evidentment també tenim col·laboracions amb alguns col·laboradors que ens porten, per això et dic, beguda, cava del Penedès, evidentment.
Que no falti.
Llavors també pizzas, venen a portar pizzas. Bueno, llavors tenim actuacions amb ball. Bueno, la veritat és que està quedant una cosa molt, molt xula.
S'ha anat fent gran pel camí.
Sí, s'ha anat fent
gran. Sí, realment no anava a ser una cosa tan gran i de cop, ara, a dia d'avui, és un... Ostres, tot el que estem fent, no? I tota la feina que s'ha fet. I també agrair, doncs, el que deia, tots els col·laboradors. Vull dir que entre tots hem anat muntant i ha sortit una cosa molt maca, també amb la nau, com super molt ben coordinats tot. I nosaltres creiem que el 27 serà una cosa xula. Comença a les 8:30, el festival, llavors farem una sèrie de concerts... A les 12 sí que comencem més amb DJs, perquè no és només, no volem vendre només com un festival, sinó també com, hosti, que es pot fer festa, i és com un espai de festa, no? Com de passar-s'ho bé a la nau, que potser és una cosa que tampoc s'ha fet molt, perquè és una cosa que vam estar parlant també amb els de la nau. Dic, hosti, anem a encarar-ho cap aquí, no? Com que anem a fer festa amb DJs, amb espectacles, amb balls, amb coreògrafes que fan les coses, o sigui, que sigui una mica espectacle a Vilafranca, i que creiem que és una cosa xula també fer-ho en català tot, perquè volem apostar per aquesta banda, i tots els artistes estan com super també implicats en el projecte, i veus que hi ha com molt bona cohesió, i ens agrada tot això.
I serà a l'interior o al pati de la nau?
Tot serà a l'interior. Tenim allà l'escenari ja muntat, a la sala creativa, crec que es diu, i cabran unes 250 persones, així que ho volem omplir-ho, així que tothom que estigui escoltant i que vulgui vindre, tothom del Penedès està convidat, perquè és un festival que és obert a tothom, majors de 16 anys, i és un espai gratuït. Hi ha una barra autogestionada també, que això també cal dir-ho, i que hi haurà barres, tindrem els de Pizza Itàlia que venen a fer unes pizzas, tindrem molta varietat per vegetarians, per carnívors, tindrem begudes alcohòliques, no alcohòliques, ho tenim tot, perquè tothom no li falti de res.
Sí, lo bo també de fer-ho dintre, de l'espai de dintre de la nau, és que l'acústica és molt bona, també, està molt ben... No sé, per la gent que no hi hagi anat a la nau aquí a Vilafranca del Penedès, està molt ben preparat, són uns equipaments que estan molt bé.
Molts bons equips, sí. Molt bona acústica.
Sí, la veritat és que sí. I també a l'hora de voler-ho allargar també més tard, per no molestar els veïns, també és millor fer-ho tot a dintre i deixar-ho allà, sí.
Per tant, el target és joves, penedesencs, que els hi agradi la música urbana i la festa,
sí.
A partir de 16.
Sí, joves i no tan joves, perquè me'n recordo, així com anècdota, estàvem penjant cartells, i fixa't tu que els primers que esperaven, i fins i tot que ens deien alguna cosa, era la gent molt gran, referint més 70 o més 70 i pico, que deia, no, Peste Negra, que és un dels artistes que ve, oh, Peste Negra, qui són? O, oh, on es fa això? Oh, què tal? I dic, home, veniu. I diu, no, no, això és molt gran. Per... O sigui, jo som molt grans, som molt vells nosaltres per això. I dic, home, no, si voleu vindre, vingueu.
No hi ha fre a l'edat.
No, però és curiós perquè quan estàvem penjant això, doncs és una cosa que és bastant atractiva. No? O sigui, vull dir, també estem com contents de... Perquè sí que som els organitzadors, però hi ha un equip darrere, saps? Tot això és possible perquè hi ha un equip. I, clar, tenim la dissenyadora, la coreògrafa, els artistes, estan tothom implicats allà, que és una cosa molt guai. Llavors, no sé, estem molt contents d'això. I de veritat que vas aprenent moltes coses conforme fas festivals. I és una cosa maca, és un procés que estem vivint i és maco.
I ve a cobrir un buit, que és el de la música urbana en català, perquè hi ha molts festivals i festes i festetes a Vilafranca, però... aquest segment potser no està prou cobert o prou cuidat.
Sí que és veritat que anteriorment hi ha hagut algunes altres edicions que també cobrien en part això. Havia hagut el Penedès Music Urban o alguna cosa així.
El Penedès Urban Fest.
Sí, després també hi ha hagut el
Community Fest.
El Community Fest. Però també havíem portat artistes d'habla hispana, o sigui, en castellà, i nosaltres volíem centrar exclusivament en català, que també està bé, o sigui, portar artistes del Penedès que parlin en castellà. De totes maneres, nosaltres volíem centrar en català. Però sí, alguna cosa s'havia fet, però no d'aquesta manera, tan centrada en l'idioma.
Presenteu-nos el cartell.
El cartell, bueno, hi ha un total de 9 artistes, si ara ho estic dient de memòria, però està bé, de 9 grups. Tenim de gent de Barcelona i de Terrassa, com és Ilwaps i LKR, que han vingut, cobreixen potser zona de província de Barcelona capital. Llavors tenim a la Sanru, que aquí ha actuat ja per la Festa Major, ha anat fent concerts pel Penedès i tornarà al Vila Urbana el 27, a 94 Rules, que és una persona de, bueno, és un artista de la Granada, que vindrà amb nosaltres també a fer el seu concert. Tot això, recordem que és en català. Lustro i Laia, que si vols fer alguna cosa que vulguis avançar, alguna que pugui ser del show, no sé.
No, bueno, que és que presentarem el projecte que hem gravat en els darrers mesos. Ha sigut un projecte que va començar a inici d'estiu i el presentarem en el festival, tant jo com la Laia.
Com sona? Digue'ns alguna coseta.
Bueno, de fet, hi ha dues cançons que ja estan publicades. Una es diu Sembla mentida i l'altra es diu No tinc son. La de Sembla mentida, vam venir a presentar-la aquí al...
al Penedès cap de setmana.
Al Penedès cap de setmana. I, bueno, us animo a tothom a que les busqui per Spotify, YouTube... Bueno, estan publicades
a totes les plataformes que
de
son, allà estarà.
La buscarem i la punxarem.
I després també tenim a DJ Galaté, que és qui donarà ja més, no vidilla, però si volen més techno, pop, reggaeton català, una mica de tot, doncs allà tindrem un DJ i acabarem de 2 a 3 amb Peste Negra, que és un grup molt alternatiu, hem volgut apostar també per això, i és com molt innovador, no només el que fan, sinó que a sobre ho facin en català. Llavors és curiós i està bé. Llavors estem com molt contents també de tot aquest cartell i de tots aquests artistes.
Cartellàs?
Sí, nosaltres creiem que sí.
A quina hora plegareu? I a corda, no?
Sí, la veritat és que sí. Plegarem a les 3.
Sí,
vull dir, serà un festival de 8:30 a 3, de la matinada. I jo crec que, bueno, hi haurà, tot i que sigui urban, perquè recordem que és un festival de música urbana, dins de l'urbà hi ha molts gèneres, no? Això l'Oriol sap més, jo no sóc l'artista, jo aquí sóc un dels organitzadors.
Oriol, ven el peix. Aquells que no siguin molt fans de l'urban o que no s'hi hagin posat.
Sí, bueno, i per la gent que no conegui el terme, bueno, al final l'urban intenta englobar més molts gèneres, no? Tant el rap com, doncs, jo què sé, R&B... vull dir que no només és tot molt rap, també hi ha músiques melòdiques, la Sanru porta també molta part melòdica, la Laia també porta melodia i altres artistes també, vull dir.
Sí.
Realment l'urban intenta englobar una tot. I al final del concert, pues, incorporem la part així més electrònica, de música electrònica també, però tot queda bastant rodonet.
El festival, aquest Vila Urbana Fest, neix amb ganes de continuïtat? O encara no us heu plantejat?
Hem de veure com va tot. Hem de veure com va tot, perquè les ganes estan i ens ho estem passant molt bé, també és molta feina. Tenim la gran sort de que comptem amb la nau, comptem amb un equip, o sigui que som molts, no? Però hem de veure què passa, perquè tampoc volem dir sí després que sí que no, o tancar-nos i dir no, perquè potser ens ho passem bé, és tot un èxit i volem repetir.
A veure, evidentment, si tenim, si hi ha suport, i que ara l'hem tingut, no? Doncs això, de l'Ajuntament i de les entitats municipals, doncs tot és més fàcil, no? I fins al moment l'hem tingut 100%. Veurem què passarà.
Apunteu-vos, la data és dissabte de la setmana vinent, 27 de setembre, a partir de 8:45 i fins a les 3 de la matinada, a la nau s'estrena aquest projecte, el Vila Urbana Festa, aquest nou festival de música urbana en català que impulsen l'Abel Crucés i l'Oriol Calmet. L'enhorabona per ser valents i tirar endavant la iniciativa i que vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies, ens veiem el 27 de setembre.
Us Vinga. Esperem a tots i a totes.
T'excites, desfes-te mentre que ho recites. No m'ho creuré si ho repeteixes perquè sembla mentida. Que torni si és que vols fugida. Sembla mentida, sembla que m'apropo però tu ja no...
I la segona proposta, també musical, és el festival Llença't, que impulsa el Centre de Llorenç del Penedès i que ens acosta a la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio.
Doncs sí, Sílvia, ara és el torn de parlar de gent del detall, com bé comentaves, i la nostra proposta passa per música. I en aquesta ocasió, perquè torna el Llença't Festival al Centre de Llorenç del Penedès. Per explicar-nos-ho tot plegat, m'acompanya un dels seus organitzadors, que és el Joan Mañé. Molt bon dia, Joan, com estàs?
Hola, bon dia, Lourdes.
A punt, eh? A puntet que esteu.
Bueno, a puntet, sí, sí. Vull dir, falta molt poc ja. Sí, 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 ja ho tenim tot quasi lligat i... Un altre any més, serà el quart ja.
Quart any consecutiu que feu aquest Llença't, que ha anat variant amb el temps, però que aquest diumenge, aquest dia 21, serà quan arribi. I explica'ns una mica, perquè serà un non-stop des de 11:45 fins a les 7 de la tarda, oi?
Sí, però els horaris són més extensos del que has dit, ara t'ho explico. A les 11 ja hi ha el primer taller. A les 11 hi ha el primer taller, hi ha dos tallers a les 11, dos tallers més per nens tots aquest any, dos tallers més a les 12, després hi ha concert vermut, després hi ha el dinar popular i després hi ha la tocada conjunta, doncs amb el seu corresponent muntatges, proves, assajos, que es fa tot in situ, vull dir, tot es fa en aquell moment. A les 3:30, 4 comencen a muntar els primers instruments i a les 6 és la tocada conjunta, o sigui, en aquest temps hi ha un parell d'hores per muntar, provar i, vaja, i assajar i a veure com surt, no? Sempre, fins ara sempre ha sortit bé, sempre estem creuant els dits, sempre ha sortit bé, a veure aquest any.
Aquesta perquè vegada, la tocada conjunta, tenim 3 cançons.
Exacte, són 3 cançons, igual que l'any passat, canviem una, i clar, cada cop ho fem una mica més difícil, no? Agafem cançons una mica més complicades, no? Aquest any la nova cançó que entra aquest any és Les nits no moren mai, de Doctor Prats, i es repeteixen, doncs, la cançó de Catarres, que es diu Rock and Roll, i nosaltres l'hem rebatejat una mica amb el permís del grup, de com a Deixa'm que et canti una cançó, que és com la coneix tothom.
Sí.
Però la cançó en realitat es diu Rock and Roll. I després la cançó Llença't es farà sempre que es vagi fent el festival. La cançó Llença't és sagrada, vaja.
Del Lac Sant Postó, que enguany hem vist com ho han rebentat amb moltíssims concerts.
Sí, sí, sí. Bueno, de fet, jo he estat a 3.
Tu has estat a 3?
Però... Sí, però sí, sí. Es veu que tot arreu on han anat omplert i bueno, només cal veure doncs, les imatges del concert de Vendrell, que era... Uau.
Espectacular.
Aquell pàrquing que no s'acaba mai i bueno, la gent tampoc s'acabava.
I acabareu després de la tocada conjunta amb un concert.
Sí, que això, el concert comença a les 7, però clar, lògicament s'acaba a les 9:30 o així, que és el concert de Rock and Roll, que ja van venir l'any passat també i l'anterior, i va agradar molt a tothom i hem volgut tornar a repetir i bueno, i tornaran a venir Rock and Roll.
A més, Fira d'Artesania...
Aquest any la Fira d'Artesania es multiplica, per dir-ho d'alguna manera. I s'ha obert a més paradetes, més paradistes, i vull dir, estarà tota la plaça plena.
Uau.
Sí, sí, hi ha hagut fins i tot gent que ha hagut de quedar fora perquè és que no hi ha més espai. I a part que, clar, no sabem com anirà de... O sigui, en plan organitzatiu, com que desconeixem una mica doncs, com organitzar... Doncs, clar, els altres anys hi havia potser 10 firaires, com a molt. I aquest any pot ser que n'hi hagi 25.
Uau.
Clar, llavors, clar, lògicament, no volem doncs, liar-ho més, perquè clar, no sabem si se'ns pot anar de les mans o no. No?
Clar.
Però bé, en principi ho tenim tot bastant pensat com editar.
Escolta, i per la tocata conjunta, quants músics enguany?
La previsió és que sigui aproximadament com l'any passat. O sigui, l'any passat, almenys de músics apuntats, n'hi ha uns 50, crec, fins ara. Fins ara, i encara se'n poden apuntar algun més, i sempre n'hi ha algun que ve, que no s'ha apuntat, que apareix amb el seu instrument per allà, i bueno. I també n'hi ha algun que falla, lògicament. Uh-huh. I sempre, els dos últims anys, hi ha hagut entre 45 i 50 músics, més tots els cantants que hi capiguen a les grades, que jo calculo que hi caben entre 90, 100, 110, com a molt.
Uau.
I sí, si muntem grades per... Sí, per això, aproximadament aquests, em sembla que, si no m'equivoco, poden haver uns 100 cantants.
Escolteu, Joan, quan va sorgir en el seu moment el festival, el Llençat,
sí.
Us esperàveu que tingués aquesta continuïtat, que tingués tant d'èxit, de que la gent doncs, volgués participar i, lògicament, com va començar ara, que és tot un dia de moltíssimes activitats per a tots els públics, us ho imaginàveu així?
No ens imaginàvem ni nosaltres ni amb els professionals doncs, que vam parlar. A veure què et sembla, no?, per fer això, doncs, el tècnic de so, el director, doncs, el Francesc, doncs, que és el director de l'orquestra, bueno, de l'orquestra dels músics, doncs, i amb els propis membres de l'Axambusto, que el primer que vam fer és demanar una mica el permís doncs, per poder servir la cançó, doncs, per poder fer servir això. Va dir, no, cap problema, però clar, jo amb els primers que vaig parlar va ser el Pemi Rovirosa i el Jesús, i clar, tots dos em van dir el mateix, i dic, hòstia, segur que sortirà bé això. I clar, nosaltres lògicament no ho sabíem, i era una sola cançó. En principi, el primer any va ser una sola cançó. Evidentment la continuïtat ni la veiem, saps? Hòstia, això es fa, però o sigui, la continuïtat ni pensàvem de fer un segon any. Va ser al final d'aquell dia que tot va sortir rodó, que van ser doncs, tota la gent que hi havia per allà que ens deia, el Llença t'ha vingut per quedar-se. I jo pensava, hòstia, és que encara estàvem una mica en un núvol, no? De dir, hòstia, com és que ha sortit tot tan bé, no? El que no ens esperàvem, clar, el primer que deia el director, el Francesc, i dic, hòstia, i si els baixistes tots van, cadascú va a la seva bola i no s'aclaren, i si els bateries, clar, hi ha molts bateries, que hi havia en aquell dia, hi havia 11 o 12 bateries, em sembla, el primer any. I, ostres, tu, jo vaig al·lucinar, jo i tothom, de que tot anés superbé.
Clar.
Que tot va anar superbé, tothom anava alhora, i et veies tots els bateries fent els mateixos gestos, que jo no ho sé perquè no hi entenc de bateria,
clar.
Però clar, ho veies tot que anava superbé. I bueno, l'any següent van ser dos cançons, l'altre tres, i ara més de tres vam dir que no faríem, i bueno, ens hem quedat de moment amb aquestes tres.
Tindrem
més complicat, perquè clar, ara hi ha més vents, hi ha ritmes més complicats, la gent, els músics ens estan dient, hòstia, aquesta última és complicada, i bueno, doncs ho intentarem, no? S'ha d'intentar.
Clar, perquè clar, és a dir, reunir tants músics que no han tocat mai, malgrat que se sàpiguen les cançons, no? Entenc que aquesta posada en escena, els que teniu grups musicals, i que assageu moltíssim, arribar i que sortir fantàsticament bé, com han anat aquestes tres edicions anteriors, és com miraculós, permetem-ho que t'ho digui així, no?
Sí. Sí, bueno, sí, de fet, per exemple, clar, hi ha molts músics que són o professionals o semiprofessionals o que en saben o que porten tota la vida tocant, però n'hi ha que no.
Clar.
Doncs n'hi ha que són, hòstia, jo m'agrada tocar la guitarra per allà a casa i aquell dia vull apuntar-me perquè vull participar de la festa, coi, pues pots.
Clar.
Pots venir. Hi ha bastants nens apuntats aquest any.
Interessant.
Clar, els nens, alguns sí que sé que doncs, van a classes i que s'ho saben i això, però d'altres que potser doncs, no, vaja, no, sé, com, no sé com toquen, no? Però vull dir, vaja, sí, vull dir, tots els anys hi ha hagut nens, també.
Uh-huh.
I tots els anys hi ha hagut 4 o 5 o 6, segur.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, i bueno, ha sortit tot bastant bé. També és veritat que el tècnic de so doncs, ja sap la seva manera.
Uh-huh.
Doncs per, o sigui, el primer any va ser com una prova. Va ser com una prova. I el segon any doncs, el tècnic de so ja va dir mira, de cara a l'any que ve doncs, ja sé el que haig de canviar, no? Ja sé el que haig de fer de nou i això.
Clar.
I, bueno, i sí, sí, llavors ja ell ja sap com fer-ho doncs, perquè soni millor, doncs, tant de cara al públic com per les seves gravacions, a l'hora de fer el vídeo, això.
Clar. Escolta, Joan, i tindrem alguna sorpresa aquest any? Comptarem amb alguna estrella invitada?
Pues
o
no
es pot dir?
No, és que no ho sabem encara.
Mm.
No ho sabem, perquè
haurem
encara falta...
Haurem d'esperar aquest diumenge, és a dir, d'aquí dos dies, a veure què passa, no?
Sí, perquè o sigui, no ho sabem ni nosaltres.
Clar, doncs haurà bueno, d'anar tothom cap allà
un,
per veure.
Hi ha un membre de l'Axe en Busto, que sí que hi serà segur.
M'imagino que...
El Pemi Rovirosa toca amb rock and roll, per tant ell hi serà.
Clar.
Això sí. Algú més? Pues no ho sabem. Un any se'ns va presentar el Pep Sala, que tocava amb la cançó Boig per tu.
Sí.
I, però clar, tampoc ho vam saber del cert fins quasi en aquell moment, no?
Clar.
Però bueno, ja havíem parlat i això, però bueno, no sé si vindré. Bueno, i al final va venir.
Doncs el que hauran de fer tothom que ens està escoltant en aquests moments és anar-hi des de les 11 del matí, que és quan comença la gran festa, fins les 9 de la nit o les 10, que és quan acabi. I ja està. És a dir, si volen saber si hi haurà alguna estrella que vingui o algun conegut, hauran d'anar-hi, o sigui que no hi ha excusa. Joan, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Penedès en Xarxa, que vagi molt i molt bé aquest llençat que tindrà lloc aquest diumenge i que vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies, Lourdes.
Una abraçada.
Igualment.
Penedès en Xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 12 del migdia, a la teva ràdio.
Actualitat, entrevistes i tot l'entreteniment amb les veus i els protagonistes del territori.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.